Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tots i a totes que ens connecteu a l'emissora de la Veu de Navàs per escoltar el programa de Ciència a l'abast de tothom. Parlar de ciència i de tecnologia en aquests dies ens obliga a parlar de nuclears, un tema que ha portat setmanes ocupant diaris, ràdio, televisió, i això creiem que tan sols és l'aperitiu, encara no s'ha fet res, tan sols s'han proposat possibles llocs on ubicar els residus nuclears que ara estan escampats a les nou centrals nuclears que hi ha a tot Espanya. Vindrà l'hora de decidir quina ubicació és l'escollida. La realització de la complexa instal·lació que durarà més de 5 anys i després, lo difícil, transportar des dels diversos indrets de tot el país on hi ha les centrals nuclears els residus que estan emmagatzemats en les seves piscines alguns fa més de 20 anys. Tot un molt complex i laboriós treball que no té només la dificultat tècnica sinó les probables interferències socials i polítiques que hi podrà haver, que aquests sensibles, diguem-ne, equipaments sempre solen portar afegits. Anirem a pams. Primer intentarem explicar l'energia que actualment necessitem, Espanya i Catalunya. No és un tema banal, donat els nivells, diguem, de despesa energètica que tots plegats demandem i que cada vegada és superior. Farem també un repàs a l'energia de tipus nuclear i a les seves connotacions i, finalment, doncs, abordarem un dels problemes greus que porta associat aquest tipus de combustible, el nuclear, que són els residus de baixa i d'alta activitat que generen en qualsevol central nuclear i d'altres instal·lacions d'aquests tipus. Primer, indicarem el que s'entén per energia primària i després energia elèctrica, que no és el mateix. L'energia primària és tota la que hem necessitat per produir energia de qualsevol tipus. Electricitat, calefacció a casa, fent el transport dels automòbils, a l'AVE, etc. Durant el procés de transformació d'aquesta energia primària cap a l'energia, diguem, final, es produeixen pèrdues i d'aquí ve doncs, l'eficiència, molta o poca, que de moment encara és poca, i que es demanda que d'aquí a l'any 2020 aquesta eficiència doncs, es millori un 20%. Per exemple, a casa ens estan parlant doncs, de les bombetes d'un sol de baix consum, que gasten 5 vegades menys d'energia i duren unes 10 vegades més. Aquest és un exemple. Quanta energia produïm i consumim a Catalunya? Doncs darrerament, Catalunya va produir 6.300.000 TEPs, que se'n diu, que vol dir tonelades equivalents de petroli. O sigui, Catalunya va produir 6.300.000 tonelades equivalents de petroli d'energia, perquè és clar, com que l'energia és de diversos tipus, l'hem de comparar amb alguna cosa i es compara amb tonelades de petroli. Una tonelada de petroli dona 10.000 quilocalories. Per tant, Catalunya va produir 6.300.000 tonelades equivalents de petroli i en va consumir 27.000 milions. Per tant, no cal dir-ho, dèficit. Catalunya té un dèficit en generació d'energia de tot tipus d'uns 21 milions de tonelades equivalents de petroli cada any. Sobretot ha d'importar què de fora? Doncs petroli, tot el que gasta, uns 13 milions de tonelades. Gas natural, uns 6 milions i mig de tonelades, tot el que gasta també, aquí no en tenim. I les altres energies sí que en produïm, hidroelèctrica, eòlica, cada vegada més, solar, biomassa i nuclear. I aquesta que estem, doncs, la que produïm. Si allò és el que produïm al nostre país i amb dèficit, el que consumim, així a números grossos, doncs tant Espanya com Catalunya més o menys consumim el 50% de petroli, o sigui, de tota l'energia consumida, el 50% ve del petroli. D'aquí encara el que hem d'arribar a millorar, perquè això és una energia fòssil, esgotadora, que té un límit, diguem, doncs, d'edat. Una hora o altra s'acabarà el petroli. Amb gas natural en requerim entre un 23 i un 25%, una quarta part. Però d'allà tenim que entre el petroli i el gas natural ens anem al 75% de tota l'energia que consumim, diguem, a Catalunya i també a Espanya. En canvi, en carbó, Catalunya apenas en gasta res i la resta d'Espanya encara en consumeix un 11%, a Catalunya només un 3%. I de les nuclears, a Catalunya en consumeix un 22% de tota l'energia, un 22% és d'origen nuclear, i a Espanya tan sols un 11%, per tant, la meitat. Amb això sí que hi ha algunes diferències. I en quant a energia elèctrica, perquè el que estàvem dient és energia de tot tipus, doncs l'energia elèctrica, la generació es divideix en dos tipus, la de règim ordinari, que en diuen, que es produeix per combustibles fòssils, a través de centrals tèrmiques de gas, de gasoil, de fuel, de carbó, i les centrals que són de règim especial, per exemple, centrals eòliques o les solars, o les de biogàs a partir de bocadors o de purins de bestiar, o les de biomassa. Espanya produeix més energia que la que consumeix. En canvi, Catalunya és al revés. En requereix cada any uns 47.000 gigawatts. L'energia elèctrica es mesura amb això, un giga és un milió de quilowatts. Un giga és un milió de quilowatts. Per tant, a Catalunya requereix cada any 47.000 gigawatts d'energia elèctrica, ara estem parlant d'elèctrica, i només en produeix 42.000 gigawatts. Per tant, hi ha un dèficit d'uns 5.000 gigawatts d'energia. Ja hem dit, Espanya en produeix més que la que consumeix, en canvi Catalunya no, de l'energia elèctrica. I a Catalunya l'energia elèctrica, bàsicament la fem d'origen nuclear, el 47%. Després hi ha les centrals tèrmiques, de cicle combinat o de cogeneració, que se'n van al 30% i escaig de l'altra energia. La hidràulica, els salts d'aigua, doncs també aporten un 8% de l'energia a Catalunya. Les centrals de carbó i de fuel, cada vegada menys, no arriben al 3%, i sí que està creixent l'energia elèctrica provenint d'energies renovables i també d'incineració de residus, que se'n va aproximadament al 5%, més o menys això. Hem dit que havíem d'importar energia de l'exterior. Fixeu-vos, en el tema espanyol, Espanya fa una cosa ben curiosa. Per una banda, n'exporta d'energia, perquè no li sobra, ho hem dit, a Portugal i al Marroc, n'exporta molta, i en canvi n'importa d'origen nuclear des de França. Per altra banda, Catalunya és dèficit, ja hem dit que necessita uns 47.000 i només en produeix uns 42.000 gigawatts, i per tant aquests 5.000 els ha d'importar, que és de tot tipus, però també una part és d'energia nuclear importada. Per tant, podríem concloure aquesta primera part en quant a energia dient que a Espanya li sobra energia elèctrica i n'exporta, que a Catalunya li manca energia elèctrica i n'ha d'importar, i que respecte al consum de l'energia nuclear, Espanya més o menys en consumeix un 11% de tota l'energia, mentre que Catalunya és un 22%, el doble. Ara tornem.
It's all about us.
Continuem, amics, amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui dedicat als magatzems de residus nuclears, que s'ha fet ressò doncs, tota la societat i tot el país durant aquests últims temps. Hem de veure el que passa a l'estat espanyol i també a Catalunya, especialment amb quantes instal·lacions nuclears tenim, d'on, a més de les centrals nuclears, poden venir els residus nuclears, com són els centres d'investigació o els propis hospitals, quan hi ha un tractament doncs, de radioteràpia en els temes de càncer. I després veurem els municipis que s'han ofert per acollir el que serà doncs, aquest magatzem temporal centralitzat, que no n'hauríem de dir un cementiri, que un cementiri nuclear seria una cosa per sempre, i en canvi aquest magatzem és temporal. Sí que la vida és llarga, però no és de durada indefinida. Bé, passem a el que s'entén, doncs, energia nuclear, la seva manera de produir i alguns efectes que té, que també poden ser curiosos. Quan parlem d'energia nuclear, d'aquesta que produeix els residus cada són el problema, estem parlant d'energia de fissió nuclear, perquè també hi ha la de fusió nuclear, que és una altra història. O sigui, aquella energia que es produeix al disposar d'una certa quantitat de material, com pot ser urani o plutoni, i que té la característica aquest material de que els seus àtoms desprenen protons, unes partícules des del nucli, per això se'n diu energia nuclear. I aquestes petites partícules del nucli impacten amb altres àtoms i els van trencant, el que en diem desintegrant. I això podria arribar a ser una reacció en cadena, com una bomba atòmica. El que passa que les centrals nuclears tenen mecanismes, podríem dir, per frenar el que no es descontroli i no acabi sent una bomba atòmica. Al mateix temps, al impactar aquests protons del nucli, creen escalfor, creen energia. Aquesta energia és l'energia atòmica. I també, a més, es desprenen radiacions. Les radiacions que hem sentit a parlar alguna vegada, alfa, beta o gamma, algunes d'elles doncs, perilloses, són penetrants. És el que se'n diu radioactivitat. Aquesta radioactivitat no només és d'origen així, diguem-ne, artificial, sinó que també n'hi ha d'origen natural. El propi subsol, la pròpia terra, sobretot si el material on tenim la casa o una, diguem, edificació és de material granític, emet radiacions del radó, un material, el radó, que també és radioactiu. Per tant, també hi ha una important radiació nuclear de tipus natural, que no hi podem fer res, que ve del subsol i que tots l'estem, diguem, absorbint, retenint també. També la que ve de l'espai, del cosmos, la que ve, diguem, del cel, podríem dir-ne, doncs també són radiacions, algunes d'elles, doncs, de tipus igual que les nuclears. O dels aliments que hi ha, els aliments que hi ha en el camp, doncs, l'han rebuda del sol, del cosmos, i també, doncs, els absorbim al final els humans o els animals. Després sí que hi ha l'energia, diguem, artificial, la que ve dels elements radioactius que creem els humans, i això és en les centrals nuclears, és en els equips mèdics dels hospitals de radioteràpia, és també el que produeix la pantalla de televisió, per exemple, o de l'ordinador, que encara que sigui poca, doncs també importa. Al parlar doncs, de que hem de veure on situem els residus que generen amb aquesta radioactivitat, amb aquest material radioactiu, hem de parlar primer, o hi havia parlat, de què és una central nuclear, no? Com són les centrals nuclears d'avui, i com eren les anteriors. Són uns equipaments, una central nuclear, uns equipaments, que bàsicament el que tenen és un reactor nuclear. Això les fa diferents a qualsevol altra instal·lació. A dins d'aquest reactor nuclear és on hi ha l'urani, en forma de barres, són les barres de combustible que en diuen, i a més, a la vora hi ha unes altres, intercalades, hi ha unes barres que en diuen de control, que són de cadmi, que el que fan és controlar, frenar la reacció. Això que dèiem, perquè la reacció no es descontroli, no sigui una reacció en cadena, com una bomba atòmica, doncs a més de l'urani, hi ha d'haver unes barres que poden pujar i baixar, es poden introduir més o menys a dins el reactor nuclear. Això es fa a través d'un pont grua, i aquestes barres de control de canvi són les que frenen, si cal, la reacció i la podrien arribar a acabar parant. A més, hi ha d'haver un producte, un material o una aigua refrigerant, moltes vegades és diòxid de carboni, CO2, o grafit, o bé aigua, que el que fa és portar l'escalfor de dins el reactor nuclear cap a l'exterior perquè vagi doncs, cap a la turbina i a l'alternador i d'aquí generem l'energia elèctrica, que és la finalitat última. Diguem que les noves centrals nuclears que es construeixen a forces països, com veurem, tenen molt poc a veure amb aquestes centrals nuclears antigues que tenim a Espanya o que hi ha a França o tal, que fa doncs, 20-25 anys que s'han construït. Ara es parla de centrals de tercera i de quarta generació, centrals nuclears molt més petites, sobretot aquest reactor nuclear que diem, més compactes, tot el circuit que escalfa l'aigua o el vapor es produeix a dins el mateix reactor nuclear, no a l'exterior, i cap a l'exterior només hi passa un circuit de vapor per fer anar la turbina i l'alternador. Per tant, tot és molt més manejable, més segur, més controlat, més tapat, més compacte, vaja. Fins i tot es proposen ara reactors nuclears que tindran el combustible, l'urani, no en barres, com era fins ara. Ara eren les famoses doncs, varilles, barres d'urani. Sinó que l'urani hi ha en forma de grànuls, de granets, recoberts per esferes de grafit. Llavors el reactor nuclear encara, diguem, serà més petit. Com està Europa i el món en quant a centrals nuclears? Doncs diguem d'entrada que Estats Units té 104 plantes nuclears que subministren el 20% de l'energia que necessita aquell vast país, podríem dir-ne, no? Cap a Europa hi ha, on hi ha més és a França, els nostres veïns. Tenen actualment 59 reactors nuclears en marxa que donen el 76% de tota l'energia que genera el país. Per tant, això és molt superior al que hi ha a Espanya. Li segueix el Regne Unit amb 19 reactors nuclears en funcionament que proveeixen del, aproximadament el 18 al 20% de l'electricitat a Anglaterra. Bé, Suècia, que té 11 reactors nuclears també en operació i que pràcticament el 50% de l'energia elèctrica d'aquest país, prou avançat i prou innovadors com és Suècia, el 50% és també d'origen nuclear. Bèlgica té 7 centrals nuclears, Suïssa en té 5 i Espanya, actualment, n'hi ha 8 en marxa. N'hi ha una que es va parar l'any 2006, que és la de Zorita, a Guadalajara, que és la central nuclear José Cabrera, i abans ja, l'any 1989, degut a un accident que va haver, es va cremar la turbina, es va parar la central nuclear de Vandellós 1, perquè ara hi ha Vandellós 2, però la de Vandellós 1 es va parar. I el 2013, per tant d'aquí 3 anyets, es preveu tancar la central nuclear de Santa Maria de Garoña, que està ubicada a Burgos. Però encara ens en queden a Trillo, a Guadalajara, ens en queden dues a Cáceres, que són les d'Almaraz, ens en queda una altra a València, que és la de Cofrentes, i ens queden a Catalunya una a Vandellós i dues a Escó, Escó 1 i Escó 2. A tot el món se n'estan construint de noves, de centrals nuclears. Té futur l'energia nuclear? Doncs per alguns diuen que torna l'energia nuclear, que si volem abastir d'energia, de corrent, diguem, els països, no hi haurà més remei encara d'emplear durant molts anys l'energia nuclear, a més de les renovables. Actualment s'estan construint 35 noves centrals nuclears. Bé, és veritat que moltes d'elles, 19 concretament, s'estan construint a la Xina, a la Índia i a Rússia. França i Finlàndia, aquí a Europa ja, prop nostre, van acordar l'any 2003 construir-ne cada una d'elles una nova central nuclear, que és una instal·lació costosíssima i que no es produeix, que no es fa sempre. I als Estats Units hi ha com una febre també de construir centrals nuclears i en tenen 9 reactors nuclears que voldrien estar operatius, voldrien estar en funcionament a l'any 2016. Molts països, també cal dir-ho, que el que fan no és construir noves centrals nuclears, sinó allargar la vida de les antigues, modernitzar-les una mica, millorar-les, parar-les un cert temps per fer les operacions que calgui de millora, i en vez de durar doncs, 40 anys, com era el previst, les fan durar fins a 60 anys i tot, 60 anys de vida. I anem, dins d'aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, que esteu escoltant a la veu de Navàs, en el tema dels residus nuclears, perquè si ara hem de parlar del magatzem aquest que tant doncs, ha sonat aquests dies, és perquè estem generant una quantitat de residus que no sabem ben bé encara com gestionar-los, què s'ha de fer. Diguem d'entrada que els residus nuclears de les centrals i de centres, laboratoris, instal·lacions mèdiques, etc., es divideixen en de baixa i mitja activitat, que són aquells residus que encara una vegada gastats emeten radioactivitat, emeten radiacions fins a 30 anys. I els residus d'alta activitat, quan la seva vida activa és més de 30 anys. Per exemple, hi ha el neptunio, un d'aquests materials radioactius, que emet radiacions 2 milions d'anys. O el plutoni, 25.000 anys. I així ens podríem anar citant, no? Quan se'n generen d'aquests residus a Espanya? Doncs en total, dels de baixa i mitja activitat i d'alta activitat, a Espanya se'n produeixen 2.500 metres cúbics cada any, aproximadament. Com s'han de disposar aquests residus? Com s'han de depositar? Què se n'ha de fer? Doncs l'objectiu final sempre és mirar d'immobilitzar-los, aïllar-los de l'entorn humà per un període de temps doncs, llarg i en bones condicions perquè doncs, de cap tipus de problema ambiental, d'esllavissada, de terratrèmol, d'atac, pogués doncs, d'alguna manera fer malbé allà on hi ha les instal·lacions. L'Organització Internacional de l'Energia Atòmica recomana pels residus més perillosos, aquests d'alta activitat, dipòsits geològics profuns, a uns 800 metres de profunditat, i allà emmagatzemar-los. Però anem a parts. Què fem a Espanya amb els residus de baixa i mitja activitat? Diguem els que dura la seva radioactivitat, uns 30 anys aproximadament. Doncs de moment aquests residus se n'encarrega una empresa que es diu Enresa. Enresa és l'única empresa a Espanya que es pot diguem, gestionar, tractar, transportar els residus. Enresa vol dir Empresa Nacional de Residus Especials. I les seves instal·lacions estan a Còrdoba, concretament al Cabril, a Sierra Albarrana. El sistema que hi ha allà per depositar-los doncs, consisteix en uns bidons on es situa el material radioactiu que ve de les centrals nuclears. O sigui, les centrals nuclears els amagatzem en uns bidons i formigó. Per tant, el material radioactiu el fiquen allà dintre i el formigonen, podríem dir, i a fora el que hi ha és el bidó doncs, d'acer. Una vegada tenen aquests bidons allà al Cabril, el que fan és ficar-los en blocs, em sembla que són de 8 bidons, en unes caixes fetes també de formigó. I després cada una d'aquestes caixes de formigó s'introdueix en una caixa més gran de formigó, per tant, en una caixa de caixes, podríem dir. I finalment, aquestes caixes de caixes que ja contenen 8, diguem, caixes de formigó, on a dins hi ha 8 bidons amb el material radioactiu, s'enterra, o sigui, se li posa a sobre, se li col·loca a sobre, es fa de manera artificial, uns 25 metres de terra. Podent, diríem que estan enterrats en una mina, el que passa que la mina l'hem fet de nosaltres, perquè primer s'han construït, diguem, aquestes caixes de formigó, on van els bidons, que hi ha el material radioactiu, i després és quan s'hi posa la terra. Això és pels residus de baixa i mitja activitat, els menys perillosos. I què fem a Espanya o tot el món de moment, o la majoria dels països, dels residus d'alta activitat? Aquests residus que duren més de 30 anys i poden durar milers d'anys emetent radiacions. Doncs de moment el que fa el país és tenir-los a la central nuclear, podent cada central nuclear de les 8 que hi ha actives ara a Espanya i la que es va tancar també, la de Zorita, la número 9, podríem dir, tenen una piscina amb aigua. No és una aigua ben normal, és una aigua pesada, aigua que en vez d'hidrogen i oxigen, com té l'aigua, aquella té deuteri i oxigen, és aigua pesada que se'n diu. I allà doncs, hi ha els residus ficats també amb uns bidons de formigó a dintre 4 o 5 metres d'aigua, tancats, doncs, diem, aquests tubs, i mentrestant s'està refredant aquest material. Aquest material és d'alta activitat, emet encara doncs, radiacions i a dintre del bidó hi ha molta escalfor i es va tenint allà en espera que s'escalfi. Ja dic, hi ha centrals nuclears que fa 20 anys que tenen aquestes piscines amb el material radioactiu, amb el material radioactiu refredant-se. És el material gastat. Aquests residus d'alta activitat són els que ara es volen agrupar en un sol magatzem temporal centralitzat, que és el que parlarem després d'aquesta petita pausa a música. Amics de la veu de Navàs, tornem amb el programa de ciència a l'abast de tothom, en aquesta última part, parlant avui del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, que ha estat en boca de tothom aquests últims dies, aquest mes de gener sobretot. Tot això ve a raó doncs, de que tenim una quantitat doncs, de centrals nuclears a nivell mundial, però a nivell d'Espanya doncs, n'hi han 8 en actiu, i els seus reactors d'aquestes centrals nuclears generen, durant la seva vida, que es preveu de 40 anys, la vida útil, però que ja diem que també es pot allargar, arribaran a produir més de 20.000 elements de combustible gastat, que en diuen d'urani gastat, que suposarà aproximadament unes 6.700 tones de material radioactiu d'alta activitat, aquell que emet radiacions més de 30 anys. Aquest combustible gastat de moment està provisionalment en les piscines de cada una de les centrals nuclears i és de forma provisional i algunes quedaran saturades d'aquests elements que van traient del reactor nuclear en poc temps. Per exemple, les que tenim més a prop, Ascó, que hi ha dues centrals nuclears, doncs l'any 2014 quedaran les seves piscines ja saturades, que no hi cabria més material d'aquests, o bé la de Vandellòs, l'any 2021. Per tant, s'ha de buscar alguna solució, i a les altres zones d'Espanya passa el mateix, s'ha de buscar alguna solució per ubicar aquests residus d'alta activitat que ara només estan allà provisionalment. I a més hi ha una altra cosa. A partir de l'any 2010, per tant, a partir del desembre d'aquest any, han de retornar de França 12 metres cúbics de residus radioactius d'alta activitat que es van portar allà a reprocessar, a conservar-los mentrestant, a fer-los alguna transformació, i que venien de Vandellòs-1, de la central nuclear de Vandellòs-1, que es va desmantellar quan hi va haver l'accident aquell que es va cremar la turbina l'any 89, crec que era. A més, també han de tornar 600 quilos de plutoni i 100 tones d'urani que estan a Gran Bretanya, a Anglaterra, que han de venir abans del 2011. I aquest material que aquestes, o sigui, cada país s'ha de reprocessar i s'ha de, diguem, reservar, guardar en un magatzem el seu material radioactiu, doncs aquest que ara tenim escampat a França o a Anglaterra ha de tornar, i a més, si no es torna, cada dia que passi del 2010 hi ha una penalització de 50.000 euros, que no és poca cosa. Per tant, el govern espanyol hauria de pagar 50.000 euros per cada dia que mantingui aquests residus, doncs, que són seus i que dominen els té a França o Anglaterra. El procés de realitzar, doncs, el magatzem temporal centralitzat aquí a Espanya va néixer l'any 2004 a partir d'una resolució del Parlament espanyol. Es tractava d'ubicar, diguem, un magatzem dels residus radioactius gastats que estem parlant ara, de les centrals nuclears, dels laboratoris, dels hospitals, dels centres d'investigació, que és allà on hi ha material nuclear d'alta activitat, que emet radiació, tornem a repetir, més de 30 anys, i ho volia fer d'una manera diferent a com es havia fet, no imposant-ho en un lloc, sinó fent una convocatòria pública en els ajuntaments que volessin optar per cedir unes hectàrees de terreny per aquest magatzem temporal centralitzat, i que a més els comportaria tenir al seu entorn, al seu costat, un parc tecnològic. Bé, fet això, quines fases, diguem, ha seguit o seguirà tot aquest procés? Doncs, quan va ser? Ara, el 29 de... l'octubre, el novembre devia ser, em sembla, d'aquest 2009, que es va publicar una resolució del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per la que es feia, diguem, la convocatòria pública per seleccionar ja els municipis candidats. O sigui, una cosa que havia començat el 2004, ara, sí, era final de desembre del 2009, doncs es proposava ja de que els ajuntaments proposessin candidatures si volien doncs optar a tenir aquest magatzem temporal centralitzat, i que el pla s'acabava el 31 de gener 2010. Diguem que per fer un magatzem temporal centralitzat tampoc fa falta unes 25 hectàrees de terreny, però tampoc és necessari que aquest terreny sigui en un lloc molt especial. Sí que s'ha d'estudiar la seva geologia, s'ha d'estudiar, doncs, les millors condicions, diguem, topogràfiques, geotècniques, de les aigües, doncs, que no n'hi hagi, però pot ser fins i tot en un polígon industrial. La manera de produir-lo, la manera de crear aquest magatzem, durarà 5 anys, i en aquests 5 anys, doncs això, es caracteritzarà el terreny, es construiran els edificis, es faran el que se'n diuen les voltes, les bòvedes i el centre tecnològic. I després, això serà la primera fase, aquí ja hi ha els primers residus d'alta activitat, i després hi haurà una segona fase que tornarà a durar 6 anys més per construir-hi moltes més voltes d'aquestes per residus, i una tercera fase fins d'aquí 14 anys. Per tant, tot i tot això és una cosa una miqueta llarga. I ja diem que al final de tot s'hi hauran de dipositar unes 6.700 tones de residus radioactius d'alta activitat, i que està pensat aquest magatzem temporal, centralitzat, per això se'n diu temporal, s'ha pensat per una vida de 100 anys. Cal dir també que els ajuntaments que optin, doncs, per cedir terrenys, unes 20-25 hectàrees, tindran ajudes, compensacions molt importants. Hi haurà ajudes també pels municipis que estan a l'entorn fins a 20 quilòmetres del nucli on s'ubiqui aquest magatzem temporal. Segons sembla, el govern espanyol ofereix 800 milions d'euros d'inversió i un parc tecnològic d'investigació en el municipi que vulgui ubicar això. Per tant, són una inversió important i, a més, una quantitat de treballadors que es preveu la primera fase, que hem dit que n'hi haurà tres de fases, treballar-hi com a mínim 300 o 500 persones durant 5 anys per construir aquest magatzem temporal centralitzat. I després, una vegada construït, aquests municipis, a concepte d'impostos, per tenir residus d'aquest tipus, per rebre'ls, doncs poden arribar a final d'any a rebre uns 12 milions d'euros, uns 12 milions d'euros anuals. Per tant, són unes millores que es poden ser molt importants, unes compensacions que en municipis, sobretot petits, els hi arregla el problema, doncs, diguem, econòmic, amb aquests 12 milions d'euros anuals que es preveuen, no hi ha xifres encara molt exactes, però aproximadament que serà això. Hi ha una dificultat en ubicar aquests residus, que és el trasllat dels residus. S'han de portar des de les nou centrals nuclears que hi ha a Espanya, escampades, i per tant, es preveu per tren o a través de transport amb camions, portar-ho fins al magatzem temporal centralitzat allà on s'ubiqui. Escollir, esclar, la ubicació d'aquest magatzem també és important. Si està al centre d'Espanya, tindrà unes distàncies més curtes, més equidistants de les centrals, que no pas si es fa, doncs, diguem, en una part més externa, com podria ser Ascó, pràcticament en un extrem del país, no? Aquests mòduls, aquestes bòvedes, aquestes voltes que es construiran, doncs abarcaran al principi 120 tubs d'aquests radioactius de les centrals nuclears i que, fixeu-vos, cada un té unes precaucions de tancament, d'estanqueïtat molt, molt, molt acusades. Cada tub d'aquests conté el material radioactiu a l'interior, a fora hi ha un tub d'acer inoxidable, entorn encara hi ha una altra càpsula d'acer inoxidable i, finalment, a fora, una paret de formigó d'un metro i mig que el rodeja. Per tant, perquè no s'escapi, perquè des de l'interior d'aquest material radioactiu d'alta activitat no hi hagi fuites de radiació a l'exterior, hi han com una ceba, una colla de capes de, diguem, del material radioactiu, acer inoxidable, un altre tub d'acer a l'exterior i un metro i mig de formigó que el rodeja. O sigui, blindats per tres o quatre barreres. A més, aquests tubs estaran refrigerats, hi haurà una entrada d'aire des de l'exterior, del magatzem temporal, que com estan com penjats aquests tubs, com suspesos, diguem, del sostre, podríem dir. Doncs entra aire per baix i surt per dalt i així ens els refrigera, perquè dintre es podria arribar a aconseguir una temperatura d'uns 400 graus i tot. Pensem que és un material que encara està emetent radioactivitat. El terreny, doncs també hem comentat que havia de ser una mica especial. El terreny, doncs, ha de ser això, un terreny impermeable, que no hi hagi inundacions en l'entorn o que no es preveguin inundacions fortes, que els terratrèmols també sigui de baixa sismicitat, per tant, no terratrèmols, vigilat sobretot per possibles atacs terroristes que hi pogués haver, i per tant serà una fortificació molt, molt important. És més segur, doncs, tenir tots els residus nuclears d'alta activitat controlats en un sol magatzem que no pas com ara, que estan escampats amb les nou centrals nuclears. Quins municipis hi opten de moment en aquest magatzem temporal centralitzat? Doncs tot aquest mes de gener hem estat amb els mitjans de comunicació i a l'obertura dels telediarios o les telenotícies, doncs, parlant dels municipis i de les discrepàncies que hi havia. En principi, fins a final de gener, s'han ofert tres ajuntaments. Primer, allà el 21 de gener, va ser un petit poble de Guadalajara, Yebra, de 600 habitants. Està a prop de la central nuclear de Zorita, per tant ja saben de què va això, tenen una central nuclear no gaire lluny, i aquesta central nuclear aviat iniciarà l'operació de desmantellament, ja que ha de tancar és la que es va tancar l'any 2006. Per tant, el que hem de fer ara és desmantellar-la i una bona part d'aquests residus que tenen a les piscines encara i que sortiran del reactor nuclear hauran d'anar en aquest magatzem temporal centralitzat. L'alcalde de Yebra va dir: estem segurs que el magatzem temporal centralitzat és una instal·lació segura i que no suposa cap risc ni amenaça ni per les persones ni pel medi ambient. El terreny està molt segur que això no ha de comportar cap problema i ha dit que a la vora tenen una central nuclear que ho han experimentat durant més de 20 anys. El 26 de gener, Ascó, a la Ribera d'Ebre, va presentar la seva candidatura. Aquesta població d'Ascó, de 1.600 habitants, també fa més de 20 anys que té les centrals nuclears d'Ascó 1 i Ascó 2. El propi alcalde va indicar que no poden deixar passar l'ocasió, ja que dins de 15 anys es tancaran aquestes centrals i la vida del poble pràcticament en depèn. Degut ja als ajuts que hem tingut disposar d'aquestes centrals nuclears de la Ribera d'Ebre, és una comarca de Catalunya que té el producte interior brut més alt per càpita. I finalment, el 27 de gener, una mica per sorpresa, es va presentar la seva candidatura, un petit municipi de Cuenca, que és Villar de Canyes. I aquest, a diferència de Llebre o d'Ascó, no té a l'entorn cap central nuclear. Diguem que aquest, ja per anar acabant, que el magatzem temporal centralitzat és una solució de moment internacional pels residus d'alta activitat. Disposen de magatzems a Estats Units, Rússia, Japó i 7 països europeus. Alemanya en té, Suïssa en té, Suècia, Holanda, Bèlgica, França i Regne Unit. Per tant, sembla, d'entrada, que els països punters i més avançats que han tingut centrals nuclears, la seva solució que han optat és pel magatzem temporal centralitzat. I després del magatzem temporal centralitzat, què? No és el tema d'avui, perquè seria, donaria per una altra xerrada, però, com a definitiu, segons tots els estudis d'investigació mundials que hi ha avui dia, definitivament han de ser els magatzems geològics profuns. S'han especulat amb moltes coses, ensorrar els materials, els residus radioactius al fons del mar, alguns havien dit fins i tot enviar-los a l'espai, enviar-los als casquets polars, els havia dit moltes bestieses, podríem dir. Doncs s'adopta internacionalment com a última solució, ja no temporal sinó definitiva, els magatzems geològics profuns, que s'ubiquen allà els residus també en unes condicions molt especials i que han de ser en formacions d'argiles o fins i tot també de sals, com antigues mines, llocs on hi ha hagut extracció de pous, de petroli o de gas, van molt buscats per aquestes condicions, i ja n'hi ha alguns d'Estats Units en té, i em sembla que és Finlàndia, Suècia també en té algun, n'hi ha alguns pel món ja de magatzems geològics profuns com a definitius. Hi ha opinions que preveuen fer un sol magatzem geològic profund per tots els residus de la Unió Europea. Seria més fàcil de gestionar i de controlar, que no pas que n'hi haguessin 27, com ara els 27 països de la Unió Europea, n'hi podria haver un per cada estat de la Unió, o bé un de sol per tots. Sobretot preocupen els atacs terroristes i sembla que és millor pel medi ambient que hi hagi poques instal·lacions escampades, i llavors potser el que faria falta és crear un organisme comunitari comú per la seguretat nuclear, però això ja és una cosa de futur per tota Europa. Ho dèiem aquí, hem procurat, ho dèiem des del principi, hem procurat en aquesta estoneta del programa de ciència a l'abast de tothom, saber i aclarir dubtes, si és que així ens hem sigut capaços de fer-ho, sobre el que és i el que suposa l'energia nuclear, la dispersió dels residus de baixa i mitja activitat, que més o menys està resolt a Espanya portant-los al Cabril, a Còrdoba, i els d'alta activitat, ara en piscines, i que dintre de potser 5 o 6 anys estaran en un sol lloc, en el magatzem temporal centralitzat, que és el que s'està disputant a favor i en contra. Hi ha opinions per tots els gustos en aquests últims dies. Ascó, a la Ribera d'Ebre, a Llebre, a Guadalajara, o a Villar de Canyes, a Conca. Que tinguin tots molt bon dia i fins al proper programa.